Hola, Susana.
Hola, bona tarda.
Hola, Txell.
Bona tarda.
22 nits a la presó, quina ha sigut la pitjor per tu, Susana?
La pitjor va ser la primera, perquè va ser la més bèstia, la que més va costar acceptar la meva família, la situació, i la que estàvem tots amb desconsol. Ara, la resta, cada nit quan te'n vas a dormir el trobes a faltar, perquè durant el dia vas fent, però les nits són el pitjor.
Com vas saber que entrava a la presó?
Bueno, ho vam saber, tot just anàvem a sopar i ho vam saber per la tele. Estàvem els quatre a punt de sopar, jo i els meus fills, i per la tele vam veure que entrava a presó.
Txell, per tu també la primera és la pitjor?
Per mi totes tenen com diferents moments. Jo crec que portem a dins com un còctel de sentiments i sensacions, i des del primer moment he intentat estar forta, i a vegades a mi el que em passa més aviat és quan comença el dia, abans de despertar-me, abans que soni el despertador, a vegades em desperto amb una espècie de pes, no? Però ja et dic, no puc parlar d'una en concret. Sempre tens com aquella espècie de run-run i com una lluita interna, no? Per intentar estar positiu, però el dol hi és, evidentment.
El pitjor és la incertesa?
Evident, la incertesa de no saber què passarà, no? No saber fins a quan aquesta situació es pot perllongar. I la incertesa és el que pitjor pots tractar, perquè si tu saps alguna cosa et fas a la idea, no? Allò, i pots anar fent un pronòstic o et pots intentar acceptar aquella situació, però aquesta incertesa és matadora.
Jo una miqueta el xip que m'he posat és intentar viure molt el present. I llavors sí que amb el Jordi ho hem parlat, que això pot ser una cosa molt llarga, fins i tot abans de que comencés tot això ja ho vam parlar, perquè clar, 10 dies abans ja havien anat a visitar l'Audiència Nacional i els havien dit que la pròxima vegada hi haurien mesures cautelars. Per nosaltres cada dia és com haver superat una batalla. No sabem si guanyarem aquesta... Em sap greu dir la paraula guerra, estic fent una metàfora, però cada dia que passem és un dia superat i ho vivim una mica així.
Ho esteu vivint juntes? Us coneixíeu? Teníeu relació? Com ho esteu passant, això?
No teníem relació. Abans no ens coneixíem, però, clar, una cosa així t'uneix. I la primera setmana era trucada diària, com estàs, què necessites... Ara la cosa es va espaiant, però de tant en tant jo rebo un WhatsApp d'ella, tot bé, estàs bé, vull dir, saps que tens algú molt a prop que està passant exactament el mateix que estàs passant tu, i això reconforta.
Sí, de fet, eren a vegades trucades per coses tècniques tontes, perquè la primera setmana que tu tens una persona que està a la presó, a vegades la burocràcia de la presó també supera, més que res perquè vols fer el màxim per aquella persona i no coneixes com són les condicions, la bossa de roba, quanta roba pots portar, cada quant, com pesa, i coses així, o eren les que parlàvem. Però sí que és cert que a vegades quan et passa una cosa així, jo per exemple, la nit que vaig saber que hi ha 8 famílies més que estan en la nostra situació, crec que per mi va ser pitjor nit que la nit en la que ho vaig saber per el seu company i pel meu, no? Perquè cada vegada que aquesta taca d'oli es fa com més gran, fan mal a algú i li fan mal a tothom.
Sí, jo recordo que aquella nit, quan va entrar el vicepresident i tots els consellers a presó, a casa els meus fills em deien: ostres, ara segur que hi ha nens que estan com nosaltres fa uns dies. I la veritat és que aquest sentiment, com a pare i com a mare, bueno, com a mare, et deixa feta pols, no? Pensar que els teus fills ara ja estan pensant en altres nens com ells que estan passant una situació que ells han passat anteriorment. Vull dir, això és molt dur.
Quants anys tenen els teus fills?
El gran té 19, la mitjana farà aquest mes 16... I la petita va fer, la primera setmana que el Jordi va estar a presó, va fer 11 anys.
I se celebren? Ho veu celebrar aquests 11 anys?
No es pot celebrar. Es celebra fent-te un petonet, fent-te una abraçada, però no fent-ho com ho havies fet fins ara. Fins i tot ella va dir: mama, no vull celebrar fins que el papa torni, no? No en tinc ganes. I vam fer un dinar i ho vam deixar així. i quan el papa torni celebrarem totes aquestes coses que de moment queden una mica en stand-by.
En algun moment el papa, el Jordi Sánchez, us havia explicat, ho havíeu parlat, això, un dia dinant, que podia passar, que el papa acabés a la presó?
Sí que n'havien parlat. Ells els havia explicat que hi havia aquesta possibilitat, però mai penses que arribarà. Vull dir, tot i que n'havíem parlat, sabíem que existia com a possibilitat, el moment és molt dur i no penses que arribin i no penses que sigui sense fiança ni res, que entri sense cap mena de possibilitat de sortir. Per tant, per ells va ser duríssim. Va ser duríssim.
El teu cas, Txell, és diferent, perquè tu tens un nen, em sembla, l'Amat, que té 6 mesos?
6 mesos i mig, sí. A priori sembla, jo crec que totes les situacions són igual de complexes, perquè no hi ha una bona edat, no?, per tenir un pare a la presó. És a dir, nosaltres, al marge de que aquesta presó incondicional sigui totalment injustificada i una mesura punitiva molt, molt forta, potser vivim en una societat que potser per sort no molts estem acostumats a saber quines són les normatives de la presó, no? La presó aïlla unes persones, però també està aïllant a la família d'aquestes persones i això no és bo, no és bo per ningú. Si tu tens un fill postadolescent, no és bo que el referent patern que ha tingut sempre estigui incomunicat amb ell. Si és un fill que té una edat que no entén exactament què està passant, tampoc. I en el meu cas, per exemple, amb un nen de 6 mesos i mig, afortunadament ara no és prou conscient del que està passant, però si aquesta situació s'allarga, és una personeta que està creixent, que en el moment de fer uns vincles o tenir un referent patern està privat de poder-ho tenir, i sobretot el seu pare. El que sí que no ens podrà tornar mai ningú són uns moments de la vida que aquesta personeta canvia cada setmana de cara o fa coses noves, i això no ho haurà pogut veure. Parlo de coses que poden semblar molt senzilles, com que et surtin les primeres dents o que comencis a menjar coses sòlides que no són d'on el pit, però estan allà.
Coneixem els Jordis nosaltres, un com a president de l'ANC, l'altre com a president de l'Òmnium. Com és el Jordi Cuixart?
És un entusiasta, és una persona que desborda molta energia i sobretot, malgrat ser molt sensible a les injustícies, ell sempre vol com estar feliç, saps? Té una necessitat de contagiar entusiasme i d'autoprovocar-se aquest entusiasme. Jo potser per la meva feina, que estic també acostumada a no tenir horaris i tot plegat, encara que portés una agenda molt trepidant, jo fins i tot pensava que ens veiem prou, perquè, mira, ho vivia també així, no? El fet de no tenir horaris jo també em feia entendre la seva feina. Però el que estem vivint ara nosaltres és una cosa molt curiosa, no? Perquè és una absència física les 24 hores, però en canvi és una espècie de presència mental també les 24 hores, perquè gairebé com si funcionessis amb una espècie de telepatia, no? Vas fent la teva vida diària com el que diu ella, no? Com ara l'enviaria un WhatsApp, bueno, ja saps que el WhatsApp no el podrà llegir, però tota l'estona estàs com imaginant-te que aquella persona està veient les coses que fas o t'estàs com... Almenys a mi em passa, no?, que mantinc com un diàleg constant, com si li estés explicant el que estic fent. Ho he vist d'aquesta manera.
Clar, és que és molt difícil allò, tenir una vida en comú, amb algú, compartir moltes coses i moltes coses importants a nivell de família, a nivell de feina, a nivell de projectes de país, i que de cop i volta no hi sigui. Vull dir, passar del cent al re és molt complicat. És molt complicat. Per això suposo que les persones, per adaptar-se a la situació en què estàs, intentes doncs, trobar aquestes eines, no?
La Txell el definia, deia, com un entusiasta. Tu, el teu Jordi, com el definiries?
Bueno, el Jordi també és un entusiasta, és un tossut, és un idealista. Si no, no estaria en el lloc on estan. Està clar que has de tenir un caràcter per ocupar els llocs on ells estaven, no? I inclús a vegades quan el vas a veure a la presó en una situació una mica desagradable, per dir-ho d'una manera, ell sempre té un somriure i, ei, que estic bé, que estic fort, com estàs, que això s'acabarà. També és una persona allò molt optimista i molt positiva.
Us vau conèixer amb quina edat?
Ens vam conèixer molt joves, ens vam conèixer a la crida. Pues jo devia tenir 18 anys i ell 23, vull dir que portem pràcticament una vida junts.
I amb el Jordi tu és més recent, no? Amb el Jordi Cuixart?
Sí, 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 no ens vam conèixer amb 20 anys, ens vam conèixer amb 40, sí.
Com són aquestes visites a la presó? I podeu anar juntes? El podeu veure? Heu pogut fer vis-a-vis? És a través d'un vidre? Com funciona?
Hi ha diferents situacions. Un cop a la setmana hi ha dret a fer una visita que se li anomena comunicació, que són simplement 40 minuts a través d'un vidre, parlant a través d'un interfon, que a vegades no és tampoc la millor manera de parlar, i poden entrar fins a 4 familiars. Clar, és el que diu ella, no? De cop i volta dinamiten qualsevol possible relació, perquè amb 40 minuts a través d'un vidre, 4 persones a la vegada, és una espècie de relació per dir estem vius, estem aquí i ens estimem i estem en això junts, no? Però mai pots fer una conversa en què aprofundeixis en res. És gairebé una cosa molt, molt simbòlica. I després hi ha un cop al mes una visita de parella, que sí que és física, que són 2 o 3 hores, i un cop al mes una visita amb els fills. Clar, és que fins i tot solidaritzant-nos amb la resta de presos, no? Vull dir, com pots tenir una relació normal amb els teus fills podent-los tocar físicament un cop al mes?
Però fins ara, en 22 dies, només has fet comunicacions a través del vidre.
Afortunadament, en aquests 22 dies, jo hi he pogut anar els 3 dissabtes, he fet les 3 comunicacions a través del vidre amb les seves germanes. I
amb el fill, també.
Sí, el nen sempre ha vingut. I després hem tingut sort perquè des del primer dia que el Jordi va entrar a la presó, no sé quin assessor tenen sempre com un treballador social, una persona al seu costat, i va conèixer molt bé aquests drets del vis-a-vis, de que n'hi ha un mensual, i abans de que s'acabés el mes d'octubre hem pogut tenir una trobada personal i una trobada amb el nen, que per nosaltres va ser un moment totalment de catarsi, no? Però sempre vius amb aquesta espècie entres sense mòbil, sense res, no saps ni quina hora és, no? Mai saps quan allò s'acabarà. Fins i tot les trucades que tenim telefòniques de 5 minuts, 5 minuts en ràdio semblen molt, i et puc assegurar que 5 minuts per telèfon no semblen res. I el que ens provoca la nostra vida és que mai pots per aprofundir en cap cosa, no pots, perquè saps que hi haurà un moment que allò es tallarà, no? Són fins i tot unes converses que estan totalment condicionades.
I que no són 5 minuts, perquè un dia ho va calcular la meva filla i em va dir, mama, no són 5 minuts, és menys de 5 minuts. En el meu cas, jo no he pogut accedir al vis-a-vis, encara només he pogut veure el Jordi, els locutoris aquest, a través d'un vidre i parlant per una reixeta, jo i ell un telèfon, i la poca intimitat que tens allà és espectacular, vull dir, intentes, com deia la Txell, expressar al màxim, demostrar al màxim, enllaçar amb ell tot el que puguis, però l'entorn no ajuda, l'entorn no ajuda, l'entorn és fred i molt distant.
Ara vosaltres esteu aquí juntes, ells estan, pel que tinc entès, en mòduls separats, és a dir que pràcticament deuen tenir patis diferents, menjadors diferents, no es deuen poder ni veure allà dins de Soto del Real.
Jo crec que no s'han pogut veure.
No, es veuen, només es podrien veure una estona el diumenge a l'hora de missa. La resta tot ho tenen diferent. Inclús un dia en Jordi em va dir, diu, truca a la Txell i pregunta-li com està el Cuixart, perquè fa molts dies que no sé res d'ell i ningú, i no hi ha manera de saber com està. Jo vaig parlar amb la Txell i quan ella em va trucar li vaig dir, no, la Txell m'ha dit que està bé, que està fort com tu i que endavant.
Sí, pot ser que en 22 dies no s'hagin vist.
No, jo crec que no s'han vist, perquè a més el dia que va anar a missa el Jordi, que ho fa perquè també intenten apuntar-se a totes les activitats, perquè com més ocupats estan millor, aquell dia l'altre Jordi no hi havia anat o no sé per què no van coincidir. Això em va dir ell també. Que això és important dir-ho, Albert, perquè tu vas fer aquella columna demanant que els escrivissin. És important que posin el mòdul quan s'escriguin cartes, En Jordi Sánchez està al mòdul 1 i en Cuixart està al mòdul 4 perquè els hi puguin arribar les cartes, i a més que les cartes han de tenir remitent perquè si no les destrueixen. Davant del Jordi han destruït 420 cartes perquè no tenien remitent.
Davant seu?
Sí, perquè quan t'arriba una carta te l'obren davant teu i te la donen per comprovar que dins no hi ha cap cosa estranya, no te la llegeixen, però les que no tenen remitent no te les poden donar, i perquè veiés que no li estaven ocultant res, però la normativa era aquesta. És a dir, que la gent, si volen escriure, han de posar remitent.
Remitent i mòdul. Amb el Jordi Sánchez li ha passat això, també?
Bueno, com que rep una mitja d'unes 30, 30 i pico cartes diàries, el funcionari li va dir que no podia estar un funcionari treballant per ell tot el dia, per tant, les que no tenien remitent no li donaria, i les altres li anirien donant. Amb ell no li han dit que les destruirien, perquè el Jordi va demanar que els hi guardessin. No sé què han fet amb aquelles cartes, però li van donant així com li semblen. De fet, jo l'última vegada, el divendres passat, quan vaig anar a veure'l, vaig marxar de la presó amb una maleta plena de cartes, perquè les celdes són petites i ja no tenen espai per guardar moltes coses. I ell va treure i em va dir: endú-te totes les cartes cap a casa perquè aquí ja no m'hi caben. I la veritat que són unes cartes espectaculars, espectaculars. Hi ha un sentiment de la gent d'estima, de respecte, d'estar amb ells, brutal. Vull dir, són aquestes coses les que et donen suport i et fan seguir endavant.
Què és el que més t'ajuda? És precisament això, Txell, de sentir que la gent organitza actes, manifestacions, que potser vas pel carrer i et diuen coses, això és el que ajuda a tirar endavant, o és més la família i els teus?
És una pregunta complicada, eh? A mi el que crec que més m'ajuda, en el fons, és posar-me en moviment i fer com coses. És a dir, malauradament nosaltres dues, o la majoria de nosaltres, no té la solució, no? La solució no sabem on és. Quan et poses en moviment, no t'estanques en la situació en la que estàs i pot ser que apareguin noves coses. A vegades no saps ben bé el què, eh? Potser t'obsessiones llegint premsa estrangera, a vegades també et sents malament perquè creus que no fas prou i que hauries d'estar escrivint a no sé qui o manifestant-te encara d'una manera més forta. Però quan la gent se'ns acosta i ens mostra la seva solidaritat, és important, però és que jo penso que si tothom s'ha pres això d'una manera com tan personal, com si gairebé li haguessin empresonat algú de la seva família, és perquè quan ells repetien aquell mantra, no?, de que el poble no falla mai, és com si haguessin empresonat una part del poble, hi ha com una part simbòlica. I per això tothom s'ho pren com alguna cosa gairebé personal. A mi el que em serveix molt és no victimitzar-me, perquè si em poso en aquesta situació no m'agrada, em sento incòmoda, i quan em sento acompanyada d'altres persones, no? A l'acte que farem d'aquí una estona, doncs el Paranimf a vegades pot donar eines amb els especialistes que apareixen. Quan vas amb una encartellada, quan trobes altra gent, quan veiem que tots estem al mateix vaixell, perquè això s'està fent col·lectivament i entre tots, és quan et sents bé. I sobretot sí que és cert que la família del Jordi s'està portant meravellosament bé, ells tenen un gran sentiment de solidaritat, fan força, la seva mare és una dona que està aguantant molt aquesta situació, la seva mare, el seu pare, les seves germanes, nebots, tiets, tot, però tothom intenta estar una mica a l'alçada d'aquest moment històric, no? Que no podem ensorrar-nos, hem de ser forts.
També hi ha gent a Catalunya que pensen que s'ho mereixen i que ja està bé que estiguin a la presó. Us heu trobat vosaltres amb algun cas d'algú que us hagi dit això?
Directament no, però jo recordo la primera vegada anant a Madrid, que ens va sobrar mitja horeta i vam anar a fer un entrepà abans de tornar cap a Barcelona. A la taula del costat estaven parlant uns i deien: bueno, estos catalanes que se pudren en la prisión. Clar, quan sents aquests comentaris et deixen feta pols, no? Però és una mica també la... Bueno, sobretot allà, no? La imatge que tenen de... Bueno, ja els està bé als catalans per haver arribat fins aquí. La veritat és que a Barcelona no he trobat masses comentaris. Els comentaris que sento, la gent que em diu, tothom és de suport i de recolzament.
Però hi ha hagut manifestacions massives a Barcelona dient, en aquest cas, Puigdemont a prisión, per exemple.
Sí, jo Trobo que sí, que és una situació delicada, tot això. A vegades el que no es pot caure mai és en començar a llegir fils de Twitter o pàgines en què...
Ho feu molt?
A vegades t'hi trobes, eh? Simplement algú ha penjat alguna cosa positiva i alguna altra persona enganxa alguna altra cosa.
Sí, sí, realment, vull dir, jo tampoc, eh? I els comentaris allò del Twitter, jo ja he decidit de no penjar res al Twitter, vull dir, em dedico només a lo millor a retuitar algunes coses que em semblen de sentit comú i importants en aquests moments, però ja he decidit no llegir res de lo que escriu la gent, perquè hi ha coses molt, molt bèsties i que no val la pena perdre ni un minut en llegint comentaris que escriu la gent.
Us fa por? Portem 22 nits. Us fa por que la gent se n'oblidi?
Mira, jo crec que el pitjor que té la presó és que et desconnecta, primer a l'intern, no? Et desconnecta de la societat i després la societat es desconnecta de la persona que està dintre fins a arribar un moment que arribes a l'oblit. I quan arribes a l'oblit és el pitjor que pots tenir, no? Perquè vol dir que aquella societat ja no se'n recorda de tu. A mi sí que em fa por arribar a aquest moment, tot i que crec que aquest país farà el que sigui per treure a totes les persones que té a presó, no només el Jordi, sinó que a Espanya hi ha 3 presons amb presos catalans i que és un tema que no ens en oblidarem. Però pensant-ho, realment és el que més pot fer, no? Que arribi aquest moment, no? Aquest moment d'oblit.
A tu et fa boig, ell?
Jo crec que no arribarà. No ho sé, jo crec que no ho oblidarem. Jo crec que estan passant coses increïbles en aquest país que no havien passat mai. Per exemple, a l'1 d'octubre, i no parlo de la violència desproporcionada i la no denúncia d'aquesta violència, que em sembla igual de greu, em sembla de com el poble va ser capaç amb el seu enginy de fer possible tot allò, no? Estem vivint un empoderament de la societat, un empoderament dels ciutadans, que per primer cop crec que d'una manera bastant àmplia veuen que no són només uns consumidors passius, sinó que poden fer moltes coses, que espero que això no tingui marxa enrere i hagi vingut per quedar-se. Ja no estic parlant de si aconseguirem la independència o no. Tant de bo aconseguim com a mínim el que són les eines per al dret a decidir, no? Poder fer referèndums legals, tot això. Però crec que estem en un moment amb una societat molt madura, amb una proporció de la societat que és molt conscient de que depèn d'on poses els teus diners, en un banc o en un altre, en una companyia d'energia o en una altra, tu estàs canviant la societat i vull tenir aquesta fe de que això no passi. Evidentment que el que diu la Susana és cert, eh? I jo això li vaig dir al Jordi, li vaig dir, la primera setmana que vas a la presó s'omplen titulars i s'omplen diaris, i al cap de 10 mesos potser ja no, i realment a vegades aquest oblit mediàtic pot ser possible, però jo crec que l'oblit del poble no hi serà. No m'he pres res, eh? No és que tingui una dosi d'optimisme, però també estem en un moment excepcional, que estan passant coses excepcionals, i tinc aquesta fe.
Esteu preparades perquè hi estiguin quant temps a la presó?
No sabria dir-te.
Has fet càlculs a vegades, Susana, pensar, mira, ja em conformo amb que hi estiguessin no sé quan?
La veritat és que no. Vas fent càlculs de dir, bueno, les meves filles anaven preguntant, bueno, però a l'aniversari de la Clara, que és aquest mes, estarà? I jo els deia, no, l'aniversari de la Clara no estarà. I per Nadal? I deia, per Nadal probablement no, però més enllà és que no sé el que passarà i, com deia abans la Txell, és viure el dia a dia. Quan comences a fer càlculs a llarg termini, costa. I et desmoralitzes una mica, malgrat que quan et lleves al matí tornes amb la mateixa força, no? Però jo crec que, en el meu cas, prefereixo no fer càlculs a llarg termini.
Dorms a la nit?
Sí, dormo gràcies a les pastilles que m'ha receptat la meva doctora de capçalera, que és un encant i que de tant en tant em truca per saber com estic. I em va dir, quan estiguis una mica més tranquil·la, procura anar-les deixant, però després de 15 dies d'anar a dormir, però a les 3 del matí a llevar-te i no poder frenar de pensar en 50.000 coses, vaig decidir que havia d'aprendre alguna cosa.
Jo potser serà el fet d'ara mateix tenir un nen tan petit, que és una cosa que et lliga tant a la vida, i a més el fet de que no parli, tot és com tan senzill, és tot com la força de la naturalesa cau pel seu propi pes, que és que jo crec que hi ha alguna cosa en mi que fa que no em pugui permetre estar malament, no? Potser ha de ser per ell, pensa que jo l'estic alimentant, la nit és quan més pren el pit, amb la qual cosa, no ho sé. Clar, jo he pensat, ostres, el seu primer Nadal de la vida i ja estarà sense el seu pare, no? I penso que ha d'haver-hi algun tipus de justícia després divina o no sé d'on vindrà que farà que això es reverteixi. Clar, jo quan penso, quan comenci a tenir coneixements si aquesta situació continua, ell haurà crescut ja sempre amb un pare que està veient a través d'un vidre o un cop al mes que el pot agafar, no? I la situació se'm fa complexa, però això ho hem parlat amb el Jordi i ell diu, bueno, això ens farà més forts, ell ha de pensar que tot això que m'ha passat a mi ho he fet perquè ell tingués un futur millor, llavors, clar, les coses que ens passen no depenen de nosaltres, com ens les prenguem, sí, i seria picar contra un mur haver de fer-se mala sang amb tot això, i com dèiem abans, anem vivint el dia, però sí que penso que serà un Nadal i un hivern una mica curiós.
Qui és el company de cel·la del Jordi Sánchez?
Doncs en aquest moment em sembla que és un noi peruano, perquè el Jordi ja ha tingut 4 companys de cel·la. Quan estableix una bona relació amb un company, doncs li canvien.
Han sortit informacions de tot tipus, sobretot sobre el Jordi Sánchez, que havia tingut mala relació, companys seus que deien que no... Que els hi fotia la matraca independentista, havia arribat a llegir, o tot això és cert?
No, tot això és radicalment fals. Jo crec que tot això forma part d'una guerra psicològica que volen fer per desmoralitzar-lo amb ell o a la gent que estem fora, no sé. La veritat és que el Jordi és una persona de tracte molt fàcil i que amb el curt no conec a ningú que no es porti bé amb el Jordi. Vull dir, i totes les persones que ell ha estat a la cel·la han tingut bona relació. Inclús em deia, no, em van canviant el company de cel·la, però ara quan sortim al pati i caminem, perquè camina una hora i mitja al voltant d'un pati cada dia, ja anem un grupet de 5 o 6, xerrant del que no ens han deixat xerrar a dintre. O sigui que és radicalment fals tot això que surt.
I el company del Jordi Cuixart?
Un irlandès que practiquen molt l'anglès quan estan junts.
Quina sort!
El Jordi em diu que s'aixeca a les 7 del matí, que estaria molt orgullós d'ell perquè es fa al llit sense cap arruga. Em sembla que van esmorzar, que té molt de temps per escriure. De fet, se li ha fet allò, no sé com dir-ho en català, una durícia aquí al dit de tant que escriu. Escriu i llegeix molt. Per la tarda fan esport. Almenys ell m'ha dit que fa esport. No sé si coneixes tu més horaris, Inés.
Sí, és com una vida com molt ordenada, no? Vull dir, el Jordi, que és l'antítesis d'això, no sé com ho deu estar portant, no? El que sí també està fent el Jordi és escriure molt. Jo li deia, bueno, espero que sortis amb un llibre, perquè aprofita el temps aquí al màxim. Diu, sí, llegeix molt també. Però li deia, bueno, pel vespre llegiràs molt, perquè sopen cap allà a les 7... una miqueta més tard, i els tanquen a la cel·la molt, molt d'hora. I em deia, bueno, no, al vespre no podem llegir perquè només tenim un punt, una llumeta així tènue, que jo ja no m'hi veig suficient com per poder llegir. Vull dir que llegeix, escriu, però suposo que deu passar moltes estones també pensant i organitzant els seus pensaments i el país, no? Perquè...
Dormen?
El primer company de cel·la que va tenir el Jordi li deia, que suerte tienes que duermes tanto. Ara ja no dorm tant, però al començament estava supercansat i sí que dormia molt. Ara el que em deia l'altre dia és que s'adorm, però es desperta molt d'hora també, perquè clar, estan molta estona tancats allà a la cel·la.
El Jordi també està escrivint molt, moltíssim. No sé si també farà un llibre o no, però fa com un diari de presó. I a vegades en les cartes que m'arriben d'ell sí que em diu he aconseguit dormir 7 hores seguides. Vull dir, jo crec que per ells, per tenir també com una dignitat, és important el trobar com unes rutines positives i el fet de tenir aquests horaris, a vegades també perquè quan estàs aïllat pots perdre la perspectiva, no?, de la realitat. Crec que en el fons els hi va bé tenir aquesta endreça.
Què li demanaríeu a la justícia espanyola?
Que sigui justa. Que sigui justa i que realment apliquin el que aplicarien a qualsevol altre pres. Vull dir que els estan tractant realment com a presos polítics, no com altres presos, i llavors apliquen les coses d'una manera indiscriminada en funció de les circumstàncies que estem vivint. I això em sembla molt injust.
Jo, per començar, que no s'apliqués aquesta presó preventiva, que em sembla excessiva. Després, que se'ls acusa d'un delicte que em sembla que no és gens ni mica l'adequat, no? L'altre, que poguessin veure realment les imatges d'aquella nit, que eren retransmeses, almenys pel nostre canal, en directe, no? I que es podia veure l'actitud dels nostres companys, que era totalment contrària al que se'ls acusa. I no sé, no vull parlar molt de termes jurídics perquè almenys no és la meva especialitat, però aquestes dues coses sí que les tinc clares.
En algun moment d'aquests dies, Susana, has pensat tant de bo no hagués assumit mai la presidència de l'ANC, el Jordi?
La meva filla petita ens ho ha dit més d'una vegada. I que bé que estava el papa abans amb el Rafael Ribó com a adjunt del síndic. Per què va tenir que canviar de feina? El Jordi és el Jordi i quan ha estat en un lloc se li ha fet curt i ha anat en un altre i un moment com el que estàvem vivint a Catalunya ell l'havia de viure intensament. Les circumstàncies que tot això ens han portat a aquesta situació a ningú ens hagués agradat i ningú haguéssim imaginat que haguéssim acabat així. Però jo sé que el Jordi d'una manera o altra hauria acabat portant el paper que ha portat. Vull dir, és innat amb ell. Jo ja el vaig conèixer fent política.
A tots ell t'ha passat pel cap, això?
No m'ha passat pel cap. És a dir, tothom ha de fer... El...
Podria haver fixat en un altre, tu, que no fos president d'Òmnium Cultural.
No. Jo estic molt orgullosa d'ell i és això. Ells, des de sempre, des de joves, han tingut uns compromisos i és... La situació del país és la que és i les coses han anat com han anat i ell ha fet el que havia de fer i està compromès amb la situació i de fet és això, representen a l'esperit de tot un poble. Nosaltres sempre ens hem manifestat de manera pacífica i no m'arrepenteixo ni d'haver-me fixat amb ell ni que ell fos el president de l'entitat.
Susana, Txell, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i una abraçada molt forta de part de tots els oients.
Gràcies a vosaltres i, com dèiem abans, que això estigui ben present i que no se n'oblidi ningú, que tenim gent nostra tancada a presons espanyoles i que això ha d'acabar el més aviat possible.
I un agraïment també a tota la gent que se'n recorda d'ells i que es solidaritza amb nosaltres.